Car només recordo molt vagament que era ple de facècies barates i corredisses de cartró. De tant en tant, la protagonista que queia per terra amb els macarrons a la mà o la situació equívoca enxampava el noi en calçotets. El públic reia, mai perquè la pel·lícula fos divertida, sinó perquè de tan estúpida esdevenia grotesca. A les darreres files començaven a fer gresca i comentaris en veu alta, més enginyosos que no pas el diàleg de la pantalla. Vaig veure-la per primer cop en observar els veïns de la localitat. Un perfil bru que menjava cacauets, en llançava les pellofes a terra, tossia una vegada i una altra mirar cap enrere, però no a mi ni a ningú, i badallar com tothom en sortir. A mitja tarda ja estava tit de vagarejar per llibreries. Havia tractat de trobar algun volum, inútilment. I quan fracasso en aquestes comeses, la depressió se'm menja a bocins i em fa pensar en el suïcidi. A punt d'embutxacar-me un tractat de trigonometria, que era l'únic a l'abast en l'únic racó amagat de la llibreria, la vaig veure altre cop. Ara duia ulleres grogues i la mirada de complicitat que em dirigí em feu dubtar si en recordava d'un parell d'hores abans, al cinema, o es solidaritzava amb els meus patiments cleptomaníacs. Per un segon vaig pensar que era una mirada de retret. Cal dir que quan la vaig tornar a veure aquella mateixa nit, dues taules més enllà, en un restaurant exòtic, vestida de fosc i acariciant la mà d'un home massa fred, vaig pensar que era absurdament obvi que no solament tornaria a trobar-me l'endemà, al teatre, sinó que durant tota la setmana següent coincidiríem per carrers, bars i cinemes. Afectada ella d'aires amnèsics i entestada per entrar les ocupacions més diverses. A la fi, en el còctel inaugural d'una exposició d'escultura perfectament negligible, un amic comú feu les presentacions. Negar haver-me vist mai. Cap tinença que, si bé en un principi vaig atribuir a un reiterat esforç de menysprear-me, a la fi i durant la seva acollidora actitud em desconcertà. Superant plegats i, per tal de no convertir això en un relat pornogràfic, diré que en despertar-me ella ja no hi era. Tan sols una nota. Et trucaré. Petons. No trucant tot el matí. Aquella mateixa tarda, mentre mirava els bombons d'un aparador, em passà pel costat sense veure'm, boníssima dins d'uns shorts negres. Que no em reconeixes, vaig protestar tot pessigant-li un anatge. La seva sorpresa em tintà 4 dels 5 dits a la cara, en qualificada poca vergonya i insolent, judici que es contradeia amb les reiterades afirmacions que no em coneixia pas. Insultat i agredit per mitja ciutat que se li solidaritzà, doncs vaig tornar-la a veure, aquest cop amb una brusa extravagant i una faldilla roja excessivament curta. Somrient digué que hi anàvem i en demanar-li on pregunta perfectament estúpida, només aplicable per la meva impossibilitat de trobar una explicació a aquell canvi tan sobtat de vestit, en respongué, un punt irònica, acull-hi maduixes, si et sembla. A mi, a aquestes alçades, l'únic que em semblava era que havia de fugir-re com fos, córrer fins al bulevard, so que vaig fer tot seguit. Però la cosa ja era prou clara. Ella era també el bulevard, vestida de blau, i em seguia asseguda en un banc, amb l'agreujant que, alhora, amb uns jeans blancs, comprava un gelat pocs metres allà. En arribar a la nit, era per tot. A totes les dones duia la seva cara. O la seva cara era reproduïda a la de totes les dones, sota una llum que, com tot el meu voltant, es xerocopiava infinitament i donava al cel l'aspecte d'una fitxa d'Iberema. No em calgué, doncs, ser gaire intel·ligent per a profetitzar-ne el futur, per a tractar l'esdeveniment, quin seria el següent grau d'aquell complot còsmic? En deturar-me davant d'un cartell de circ, l'home que la mirava girar la cara a mi a un mateix temps que jo i per un moment no vaig saber si em trobava aquí o allà del mirall. Un altre jo divers de mi m'observava sorprès, sense saber per què, treia aquell ganivet de la butxaca, encara dubtós si en clavar-li a ell i a tots els que com ell fossin jo sense ser jo, no me l'estava enfonsant a mi mateix al pit.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres, un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bona nit, amics i amigues. Comencem un dilluns més tirant de llibres. Avui l'hem començat el programa 172 amb un conte de Quim Monzó, oi, Joan?
Sí, Préssec de poma, de Quim Monzó, del llibre Olivetti Molinex, Chafotó et Maugy.
Molt bé, doncs comencem aquest nou tirant de llibres. Benvinguts a totes i a tots a la nostra sintonia, com cada dilluns, i també, si pot ser, el dimecres. El que passa és que aquest dimecres concretament cal veure si podrà ser, perquè coincidirà probablement amb algun esdeveniment. Com tenim el dia avui, Francesc?
Bé, doncs avui tenim un programa força interessant. Tenim dues cròniques, des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló i des de Catalunya amb la nostra benvolguda companya Carme Sánchez. Però avui tenim també llibres a la carta. Oi, Joan, ens parlaràs d'un llibre de Francesc Miralles?
Sí, un llibre conegut, que sembla que els llibres de Francesc Miralles són força coneguts. Aquest també va tenir molt èxit, es diu La profecia 2013, i parlarem una mica d'ell i del llibre aquest en concret.
I té algun tipus de relació amb Albània, amb una zona d'Albània propera a l'illa de Corfú.
Sí, i a Grècia.
I a Grècia. Tenim també un llibre d'Alba de Déu, que es diu Gats al Parc, que és un recull de contes que va guanyar el Premi Mercè Rodoreda 2010. També en parlarem avui d'aquest recull de contes. I Jordi, avui ens parlaràs a l'editorial d'un tema prou curiós.
Sí, és un tema que té tradició en la nostra literatura. És un tema que té a veure amb l'àmbit gastronòmic, i ja sabeu que, sigui o no un autor del vostre gust, en tot cas sabeu que el referent és sempre Josep Pla en aquestes qüestions.
Avui també tenim la Biblioteca Viva, tenint en compte que estem, de fet, a principis de mes, i per tant és important saber aquest mes de juny quines són les activitats que la Biblioteca de Sant Celoni ens té preparades. Tenim internet i llibres. Avui parlarem d'una pàgina web de l'Institut Ramon Llull, que es diu Poetarium. Veurem a veure què és el que ens han d'oferir amb aquesta pàgina web. I acabarem el programa amb informació cultural i general, també a l'apartat del noticiari, juntament amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi, doncs.
La crònica.
Ja tenim el micròfon, la nostra benvolguda Empar Murelló. Bona vesprada, Empar, com estem per aquí baix?
Hola, bona vesprada. Doncs estem molt bé, un poc indignats.
Ah, i tant, hi ha raons, hi ha motius.
Hi ha motius, perquè certament la darrera del Consell Valencià contra l'ensenyament en valencià ha estat, jo crec que la gota que vessa el got, no? No sé si sabeu, podeu veure-ho en la pàgina d'Escola Valenciana, hi ha un manifest, es podeu adherir. El cas és que el senyor Fontdemora, el conseller d'Educació, ara mateix en funció, sabeu que vol llevar les línies en valencià i unir d'alguna manera tres llengües en una mateixa línia. Això és el darrer decret del conseller. Doncs bé, aquesta setmana hi haurà tot un seguit d'actes i mobilitzacions previstes per al dia 9 de juny a les tres ciutats, a València, Alacant i a Castelló. Les mobilitzacions seran simultànies a les 7 de la vesprada i esperem que s'afegisca molta gent que diga sí al valencià. Bé, per contrarrestar tot això, sort que tenim aquesta setmana, entre altres coses, la presentació del llibre, de la campanya Llegir en valencià, llegendes valencianes i contes populars valencians. Jo serà demà dimarts, 7 de juny, a les 8 de la vesprada, al Club Diari Levante. Participaran Josep Franco i també gent de l'editorial Bromera i del Club Diari Levante. Quins llibres publiquen? Doncs a partir del 12 de juny, el mateix diari Levante repartirà, el primer és de manera gratuïta i després per un euro, repartirà totes aquestes llegendes valencianes, les Bruixes de Planes, l'Illa de Benidorm, Catarratxa Descoberta, el Misteri d'Ells, l'Oreneta i el Rei en Jaume, bé, i hi ha unes quantes i crec que és una bona proposta per arribar a l'estiu llegint i coneguent un poc de la cultura pròpia, no? I després, aquest any és l'any d'Enric Valor, ja sabeu, les trobades d'escoles en valencià han tingut com a lema l'any valor, el valor de la llengua, i tot i que aquest cap de setmana passat no s'ha deixat llegir el manifest de les trobades, perquè es clavava d'alguna manera amb l'esborrany del Consell, en l'ensenyament de tres línies en una o de tres llengües en una mateixa línia. Doncs bé, aquesta setmana les trobades continuen, ja és la clausura directament, però com que és l'any d'Enric Valor, tenim dues notícies al voltant d'Enric Valor. Una que s'ha convertit en un personatge de les seues pròpies rondalles. Hi ha un llibre de la Gemma Pasqual, adreçat d'alguna manera al públic juvenil, que es diu El caçador de paraules. Això ho publica Tabarca. I és un llibre on l'escriptor acaba sent el protagonista, no? La narració, diguem-ne, que arranca quan el propi Valor es desperta d'un somni, pensa que ha estat a la càrcel i que, de cert, ell va estar recluït a la càrcel durant l'època franquista i es converteix en li acompanya un xiquet, no? que sembla que és ell mateix quan era menut. I el Valor adult i el Valor xiquet fan un recorregut per tota la vida de l'escriptor, acompanyant per tots els protagonistes que apareixen en les seues rondalles valencianes i que el propi Enric Valor s'encarrega de recuperar. I això per una banda. I d'altra banda, us vaig dir la setmana passada que es presentava també el llibre que havia editat l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Es diu Enric Valor, estudi i compromís per la llengua. El seu autor és Josep Daniel Climent, és doctor en filologia, és professor de secundària i ha fet un recorregut ben exhaustiu sobre l'obra de l'escriptor, no? Des de que ell va eixir d'Alacant cap a València, des de que va participar al seminari alacantí del tio Cuc, des de que va participar i divulgar les normes de Castelló, després, quan va arribar la Guerra Civil, d'alguna manera com va anar compilant aquestes rondalles i com va començar la seva obra narrativa. I després hi ha també una part molt interessant sobre l'obra lingüística d'Enric Valor. Ha fet una... Daniel Climent ha fet una doble divisió entre les obres gramaticals i les lexicogràfiques, no? Però ressaltant d'alguna manera el caràcter lingüístic de tot el que feia Valor. I la darrera part és sobre l'obra literària i lingüística, que reconeix i sistematitza tots els llibres i miscel·lànies i articles que s'han publicat sobre l'obra de l'autor. Sabeu que aquest és l'any Valor i, com dic, la Generalitat Valenciana no ha fet cap acte públic que commemorara aquesta efemèride. Així que, d'alguna manera hem de reclamar i des d'espais com el Tirant de Llibre, que se'l recorda encara, a ell i a la seva obra, que és ben important per recuperar la nostra llengua i la nostra identitat.
Doncs molt bé, Empar, gràcies.
Una abraçada i fins a la propera setmana.
Igualment, Empar.
Adéu, adéu.
D'acord, la setmana que ve
farem
dia 20,
festa. Farem festa, el dia 20 ens tornem a trobar. 20, eh? Molt bé, d'acord, doncs el dia 20 xerrem.
Molt bé.
Gràcies, adeu, adeu.
Adeu.
Tenim la Carme ja en directe. Bona nit, Carme.
Bona nit.
Hola, bona nit, com anem?
Què tal, com estàs?
Bé, bé, en aquests moments l'únic que sé és conjugar el verb corregir, corregir, corregir i corregir en totes les seves formes, les 52 que té. Doncs sí, a veure si em surt una bona crònica avui. A veure, comencem, si us sembla bé, per Tarragona. I és que últimament jo crec que la gent no se sap els refranys populars i per això últimament estan sortint obres que els recullen, o sigui, fan una miqueta com els germans Grimm amb els contes, però amb els refranys. I és que a Riudoms, al Baix Camp, a la província de Tarragona, el 10 de juny, a les 20 hores, al Centre d'Estudis Riudomencs, Arnau de Palomar, es presentarà un nou diccionari, que és el diccionari de refranys del Víctor Pàmies. Molt bé, i d'aquí passem per Barcelona i anem a una altra presentació de llibres. Avui va de presentació de llibres, com a mínim la primera part de la secció. I és que a la Casa del Llibre, aquella llibreria tan mega gran, mega gran, mega gran, que està davant de la Casa Batlló, que quan entres t'entra mal de cap perquè tu vols llegir tot, però és que no hi ha temps suficient en una vida per llegir-s'ho tot i surts d'allà que no saps què comprar. És que jo sóc més de la llibreria Bertran, és més petiteta, t'atenen més, hi ha menys gent i m'atabala menys. Doncs el dia 16, a les 19 hores, hi ha la presentació del llibre La història de Jubac, que és a dir, és la història de les joventuts de Catalunya. És a dir, és una història que explica una miqueta el desencís i l'utopia doncs, de les joventuts catalanes, entre mil, sobretot en uns moments claus de la nostra història, i uns moments claus recents, que són entre 1974 i el 1992. I l'autora és la Montserrat Cintes, que és una sociòloga, i a més, tot això va a càrrec de Jordi Porta, que és el president del Centre UNESCO de Catalunya, que té la seu allà al carrer Rosselló.
Que abans havia estat president d'Òmnium Cultural.
Sí, exacte, exacte, sí, sí. I bé, d'aquí passem a Girona, i és que, parlant d'Òmnium Cultural, l'Òmnium Cultural gironès, que recordo el telèfon molt ràpidament, és 972-206-213, fa una dintre de els cicles històrics per la llengua de Girona, doncs el dia 11 de juny fa una jornada que es diu Quedem. I aleshores consisteix en quedar de 12 a 14 hores l'estàtua anomenada el cul de la lleona, que per la gent de Girona és bastant famosa, que està al barri Vell, una miqueta, per situar-nos una mica, està sota l'església de Sant Feliu, que no és ben bé la catedral, és una guia al costat. I anem a veure la història dels banys àrabs de Girona. Els banys àrabs sempre han estat com un dels atractius més turístics i més característics del barri Vell. I torno a recordar, us heu d'inscriure perquè si no hi ha places. I es recomana que la gent estigui, per organitzar una miqueta els grups, estigui uns 10 minutets abans de la visita. O sigui, es faran diverses visites entre les 12 i les 2 del migdia del dia 11. I torno a recordar el telèfon d'Òmnium Cultural de l'Espai de Girona. És el 972-206-213. Molt fàcil de memoritzar. I a Girona mateix ens anem a Arbúcies. I és que l'11 d'aquest mes, durant tot el dia, hi ha el concurs de catifes de flors naturals del Montseny. Els carrers de la Vila d'Arbúcies s'omplen de flors, pel terra, ha fet tot un seguit de sanefes i dibuixos, que és una tradició molt bonica, a part de popular, i sobretot molt impactant visualment. És una feinada enorme adornar tots aquests carrers. I bé, i per últim, anem a Lleida, i us vull presentar una obra de teatre que es diu No totes les flors són de plàstic. És una obra del Ventura Pons que va estar guardonada fa anys amb el Premi Tomàs Ribas. I us explico una miqueta de què va. Abans que res us repeteixo, bueno, us dic que es representarà el dia 18 de juny a l'Ateneu de Tàrrega. I us explico una miqueta la sinopsi. O sigui, vosaltres imaginem a fer una recepta culinària, ara que és l'hora de sopar. Si agafem un gambarret d'aquests de 20 anys, que deu ser la joia de la família, el desperdici, com li vulgueu dir, més una nena pija amb el seu xicot, que Déu els cria i ells s'ajunten. I a més, també agafem, fan falta unes dues germanes amb molta complicitat, un home de negocis, la típica secretària sexy, i al darrer moment afegim una pobra noia modesta, que va amb el lliri a la mà. Doncs tot això pot fer un babum, no? I pot crear una comèdia explosiva que us recomano anar. Us recordo que és el dia 18 de juny, a les 20 hores, a l'Ateneu de Tàrrega. I fins aquí la meva secció. Ens veiem el dia 20.
Exacte, perquè el dia 13 no hi haurà fet, no hi ha programa.
No hi ha programa, molt bé, molt bé.
Doncs vinga, Carme.
Vinga, adéu.
Adéu, bona nit.
Llibres a la carta.
Bé, llibres a la carta presentem. El primer llibre que presentarem avui és un llibre que està ambientat d'entrada a la ciutat de Girona i això que acaba de parlar la Carme del cul de la lleona, que és una cosa molt típica de Girona, que diu que per tornar a Girona has de fer un petó, aquest cul de pedra aquí, hi ha una estàtua aquí allà a la part vella de Girona. Doncs bé, aquí també surt aquest tema dues vegades fins i tot. Em refereixo al llibre de Francesc Miralles, La profecia 2013, i té un subtítol que es diu La clau de la fi del món s'amaga a Girona. Això està editat per edició 62, a la col·lecció Èxits, el número 82, Barcelona 2008, 331 pàgines, 22 euros en paper i 8 euros en format e-book i 7,60 en e-book si es compra la Bacus i ets soci. Francesc Miralles és una persona que ha fet molts llibres fins que va veure que per guanyar-se la vida es podia dedicar, doncs, precisament a això, a escriure llibres i prou. I tot i que es va llicenciar en filologia alemanya, doncs ha publicat uns quants llibres, que no els diré tots, no els diré els que, les novel·les, diguem-ne, que són els que saben un més. Les obres són les següents: Cafè Balcànic, Barcelona Blues, El somni d'Occident, El quart reig, El millor lloc del món és aquí, Tant de bo fossis aquí, L'última resposta, Amor en minúscula i El llegat de Judes, i aquest que acabem de comentar, La profecia 2013, i moltes altres. I les seves obres han estat traduïdes a moltes llengües, fins i tot, en algun cas, ha estat traduïdes al coreà. Per tant, és una persona que viu pràcticament d'escriure. També ha traduït autors, un dels quals aquí en parlem moltes vegades, que és el cas de Henning Mankell, al català. Ha traduït Viatge a la fi del món i ha traduït també El noi que dormia a la neu. Això són dues traduccions fetes per ell mateix, pel Francesc Miralles. Bé, si centrem en aquest volum que estem parlant, al llarg d'aquesta obra, de força pàgines, però escrit en lletra més gran de l'habitual, cosa que és d'agrair, els que ja tenim una certa edat, doncs Francesc Miralles ens porta per un viatge per diversos països a la recerca d'una profecia que és obra d'un boig i que a la vegada és el líder d'una secta ecologista ultraviolenta dita Renaixement. El tema no és original, però sí que ho és la manera de presentar-nos el cas, on l'ambivalència de la protagonista femenina, que és l'Elsa, que fa que el protagonista masculí, l'americà Leo Vidal, vagi a les palpentes, o com el lector al començament de l'obra, fins que al final tot es resol. Leo Vidal va ser un personatge que ja va sortir al quart reig, i des de Girona, doncs, aquest personatge travessarà Europa per resseguir una pista d'aquesta obscura organització ecologista que està sembrant de crims el seu periple. A mesura que s'acosti al cor de la investigació, descobrirà que la fi del món pot ser total i irreversible, i si no es resol a temps, un críptic enigma que remunta a dos mil·lennis enrere. És a dir, això és el que diu l'últim fragment de la contraportada del llibre. La base de tota la recerca se situa en unes cartes escrites per una cabalista, per un cabalista anomenat Caravida, i un psicòleg, deixeble de Freud, que va ser real, C.J. Jung, amb els quals, a través de diverses hipòtesis, es preveia que la fi del món vindria precisament el 2013. O sigui, que ara ens quedarien 2 anys. En aquestes cartes van desaparèixer de la botiga d'un antiquari i aquest botiguer el lloga per trobar-les. A més de diverses morts relacionades amb l'autor de la profecia, que l'anomenen Kinops, que realment es deia Hannes, de fet perquè és un autor islandès, aquest autor ens fa viatjar per Grècia, Albània i Islàndia. Precisament serà aquest últim estat on s'aclariran els últims enigmes i s'acabarà l'obra. Hi ha una descripció tan detallada dels paisatges que em consta que hi ha persones que l'han llegit i que han decidit viatjar per aquestes contrades per veure-ho amb els seus propis ulls. TV3 va acompanyar l'autor en la seva visita per Girona per als passatges que descriu el llibre, on comença aquesta aventura de Leo Vidal. Si us interessa veure aquest vídeo, el podeu trobar a YouTube. Són www.tv3.cat, és a dir, l'adreça de TV3, /vídeos, sense accent, i /33 46 29. En definitiva, crec que és una novel·la agradable de llegir, divertida i amb tocs d'humor en segons quins moments, i amb molta acció. Això és una cosa que repeteix la contraportada. Molta acció, molta acció. Hi ha acció, sí, tampoc no tanta, eh? No és allò de Schwarzenegger, això, eh? I per això no hi ha res millor que aparcar l'avorriment, que a la seva lectura davant del llarg estiu que s'acosta. Miralles escriu un relat amb bon pols narratiu, tot i que sense massa complicacions, afegint alguna que altra nota esotèrica per completar el conjunt. A la línia que també hi va funcionar al quart reig. Lectura ràpida i distreta, on, de nou, es demostra que la ficció feta a casa nostra no té res a veure ni a envejar a la feta fora d'aquí. Repetirem la referència. Francesc Miralles, La profecia 2013, La clau de la fi del món s'amaga a Girona, edició 62, col·lecció Axis 82, Barcelona 2008, 331 pàgines, 22 euros en paper, 8 euros en format e-book i 160 en e-book si compres a l'Abacus i ets soci.
Bé, doncs ara continuem l'apartat de llibres a la carta. Comentarem un llibre de contes de l'escriptora Alba de Déu, una escriptora jove, nascuda a Granollers l'any 1984, i és un llibre de contes que es diu Gats al Parc, que ha estat guardonat, va ser guardonat amb el Premi Mercè Rodoreda de 2010. I de fet, a mi que m'agraden molt els gats, quan vaig comprar aquest llibre, la motivació era veure precisament de què anava aquest recull de contes que portava aquest títol de Gats al Parc a la portada. I la veritat és que de contes en què es parli de gats, ben pocs. De fet, n'hi ha un només, que es titula Madeleine, que de fet fa referència a una senyora solitària que recull gats abandonats. Però de fet, més que parlar dels gats, es parla més aviat de les persones, perquè aquest recull de contes, aquest recull de 7 contes, de fet és això, precisament, és un recull de contes basats en descriure aquests personatges, en descriure tota una sèrie de personatges singulars. Com diu a la part del darrere, a la contraportada del llibre, diu, un cop que coneguem tots aquests personatges, que coneguem què pensen, què diuen, diu, un cop ho haguem llegit, diu, cap d'ells ens serà mai més indiferent. Us donaré la referència i comentarem alguns dels contes que m'han cridat l'atenció. Alba de Déu és l'autora, Gats al Parc, això està editat, aquest llibre està editat per Edicions Proa, la primera edició és d'enguany, és del febrer de 2011, i la col·lecció, que deu ser la col·lecció és el número 553 de la col·lecció, que no la veig, la col·lecció quina és, quina col·lecció és, a tot ben. El preu el podem donar, són 16,63 euros aproximadament. Bé, doncs volia parlar-vos una mica d'alguns d'aquests contes que m'han cridat l'atenció. Hi ha 7 contes i a mi particularment els dos que m'han agradat més són aquest que dèiem ara fa un moment, que es diu Madeleine, i l'últim de tots, que es diu Nadal, precisament. Perquè, a veure, a tots ens ha passat que, bé, quan ha sigut el dia de Nadal o les festes nadalenques, que hem tingut aquells grans dinars multitudinaris a casa, amb familiars, d'acord? Doncs l'últim conte
parla precisament d'això. És una narradora, una noia joveneta, una mena d'adolescent o jove, que assisteix a un d'aquests dinars multitudinaris a casa dels avis, i ja ens podem imaginar tots els tòpics abuts i per haver. L'àvia que fa canelons, òbviament, l'avi que protesta perquè vol mirar la televisió i la gent està parlant, no li deixa sentir la televisió, i llavors comença el dinar i hi trobem de tot. Hi trobem rancúnies, enveges, desavinences, adulteris, enganys, confessions, anuncis d'embarassos, alegries fingides, malalties de familiars, converses sobre política, sobre economia. Hi trobem també, pel que fa a la llengua, m'ha cridat l'atenció, que és el conte on hi ha sobretot un ús del registre vulgar. Apareixen molts renecs, que això a vegades passa. Evidentment, quan estàs a casa, doncs clar, no estàs en un registre culte. Hi ha tot un seguit de renecs, castellanismes, fins i tot. I jo l'he trobat, sobretot, dels que m'ha semblat més àgil. És un dels contes que m'ha semblat que es llegien millor. I l'altre que m'ha cridat més l'atenció és aquest que us deia, que es diu Madeleine, pel nom de la protagonista, que és el nom d'una senyora solitària que resulta que acull gats a casa seva. Té un pis molt gran a la ciutat i resulta que molts gats, ella va donar menjar als gats en els parcs que hi pot haver, i aquells gats que estan ferits o aquells gats que estan malalts els acull a casa seva. Llavors, és clar, això pot donar una imatge d'una certa excentricitat o d'un cert caràcter una mica peculiar. Llavors, aquesta senyora, que ja és gran, resulta que rep la visita sobtada d'un nebot. D'un nebot que és un futur universitari, que resulta que està molt ben acostumat, a casa seva ha viscut molt bé, la seva mare viu amb un altre home, i aquest altre home, tot i que no sembla que hi hagi massa amor entre aquesta relació, però sembla que està disposat a pagar-li tot el que convingui en el fill, per tant, amb el noi aquest, que si els estudis, que si la residència. I llavors, jo crec que la gràcia d'aquest conte, a mi el que m'ha agradat més d'aquest conte, és precisament això que dèiem ara de la construcció dels personatges, de com aquests personatges evolucionen. Resulta que trobem aquest personatge jove, aquest futur estudiant, que arriba a casa de la seva, d'aquesta tia, amb la qual pràcticament no s'havien vist mai, perquè es veu que la relació entre aquesta senyora i el seu pare, que eren germans, havia sigut inexistent, es van discutir una vegada i mai més van tornar a parlar. Doncs resulta que aquest noi jove arriba a casa de la seva tia amb una gran seguretat en ell mateix, amb una gran fortalesa. No suporta veure aquest espai ple de gats. I acaba el conte, per tota una sèrie de coses que no podem explicar que li passen, acaba estant en un estat just a l'inrevés. Acaba en un estat de fragilitat, en un estat de solitud. Se n'adona que no té ningú en qui recolzar-se. Tots aquells recursos econòmics que tenia els perd de cop i volta. Es discuteix amb la seva mare per telèfon. En canvi, aquesta senyora, aquesta tia, aquesta familiar seva, que en principi havia començat el conte i ens semblava que seria una senyora amb molta fragilitat, amb molta extravagància, solitària, després de tot el que va passant ens adonem que és just el contrari. I és una senyora que acaba el conte i ens deixa una sensació de serenor, una sensació de seguretat, una sensació de maduresa, just al contrari de com havia començat el conte. Jo crec que a mi precisament això a mi m'ha agradat, m'ha semblat doncs, que això era un encert d'aquest conte. Qui diu que en els contes, que en la prosa no hi ha figures retòriques? Doncs sí, en aquest conte hi ha onomatopeies, per exemple. I ja us podeu imaginar l'onomatopeia a què fa referència. Si ja està ple de gats, aquest pis, doncs evidentment es reprodueix el so d'aquell rum-rum que fan els gats quan estan contents, precisament. Doncs bé, aquest seria per mi, serien dos dels contes que m'han cridat més l'atenció. Ara bé, hi ha moltes més coses interessants. Hi ha un conte que es diu Un dia, en què apareix un error mèdic d'una infermera, que causa algun disbarat que no se'ns acaba d'explicar, ho hem d'intuir. Lligat amb aquest error mèdic apareix un judici. I ja no explico més. Pel que us vulgui interessar llegir aquest conte. Joan, jo no sé si coneixes un poema, suposo que sí que el coneixes, un poema de Miquel Martí Pol, que es diu La Leonor.
Home, si el coneixes, i tant.
Hi ha un conte, el primer dels contes, salvant totes les distàncies possibles, abudes i per haver, un conte que es diu La Carnissera, que fa referència a la vida diària del protagonista femení del primer conte, que es diu La Carnissera, precisament, que ens explica la seva vida a la feina. I a mi hi ha un moment aquest conte que m'ha recordat aquest poema del Miquel Martí Pol, un moment en què estan les treballadores als seus armariets, perquè penso que no se'n pot dir taquilla, Jordi?
No,
seria només un despatx de bitllets.
Exacte, doncs estan en els seus armariets i resulta que aquestes senyores grans intenten donar consells a aquesta treballadora jove. I aquesta, que treballa, per cert, amb una planta d'envasat de carn, d'aquí que se'n digui la carnissera. A mi en aquest moment m'ha recordat aquest poema del Miquel Martí Pol. Acabo fent referència breument a un conte que es diu El balneari, en què aquí jo la gràcia que li he trobat d'aquest conte és l'ús de diversos narradors. És allò com si tinguessis una càmera, si això fos un curtmetratge, en què de cop i volta veiem allò que està passant a través d'un narrador en tercera persona, i llavors de cop i volta al cap d'un moment hi ha una pausa i qui ens explica això que està passant és el mateix protagonista, la mateixa protagonista. I llavors de cop i volta tornem a trobar el punt de vista en tercera persona, algú que s'ho mira des de fora. I tornem a trobar immediatament després, altra vegada, el canvi de punt de vista i és la protagonista la que ens ho explica. Bé, l'argument del conte aquest del balneari és molt senzill. És una senyora que té 80 anys, una senyora que està passant uns dies en un balneari, la seva filla li ha recomanat que hi anés per relaxar-se, perquè té artrosi i per tant li poden anar bé els massatges i aquestes cures, i resulta que aquesta senyora, mentre li estan fent els massatges i mentre està gaudint d'aquests sistemes de cura i d'aquestes cures, va veient gent de la seva família que fa temps que s'havia mort. Veu una germana seva que diu que es va morir molt jove, no sabem ben bé per què. Veu el seu pare i ella mateixa comença a parlar amb aquests personatges.
Això es veu allà mateix balneari aquest?
Sí, sí, en el balneari, però ens hem d'imaginar que tot això passa en la seva imaginació.
Això,
hi ha bastant, en aquests contes, hi ha bastant de barrejar realitat amb fantasia, realitat amb imaginació. I l'últim conte, que hi ha, amb això acabaré ja, és un conte que es diu Maniquins. Jo abans parlava de figures retòriques, parlava de l'onomatopeia. Aquí en aquest conte, els maniquins, hi ha una altra figura retòrica des del principi fins al final. Hi ha la personificació. Aquest conte està basat en suposar que els maniquins, encara que no ens ho sembli, siguin éssers que quan nosaltres no els veiem, són éssers que prenen vida, de nits sobretot, i de nits agafen la roba dels grans magatzems i comencen a fer grans festes entre ells, d'acord? I aquest maniquí té un somni que és anar a veure una cosa, que és anar a veure el mar, precisament, eh? I no us puc explicar res més, perquè llavors ja estaria explicant més coses del conte, Bé, hi trobareu eufemismes, hi trobareu ironies dramàtiques en aquest conte, hi trobareu moltes coses. Hi ha, la cosa que m'ha cridat més l'atenció és que aquest maniquí té ell mateix consciència d'estar escrivint, és a dir, té consciència de ser un escriptor. Bé, tornem a repetir la referència, Alba de Déu, o de Déu, Gats al Parc, Edicions Proa, és una edició conjunta feta amb Òmnium Cultural, deu ser perquè aquest premi de contes Mercè Rodoreda deu ser fet a càrrec d'Òmnium Cultural. Això és recent, això és d'aquest any, editat el febrer de 2011, col·lecció de tot vent número 553, 16,63 euros.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'editorial.
Esmorzar bé. Quan un ciutadà acostumat a desdejunar galetes sucades en una barreja de llet desnatada amb cafè liofilitzat i a sobreviure la resta del dia a base d'arròs blanc covat amb un gradall i bistec amb patates, aterra en la nostra comarca, s'enfronta a un dilema cultural de principi. Seguir ingerint una dieta que li acabarà provocant una accelerada defunció física, potser moral i tot, o ben altrament encarar-se a l'esmorzar de forquilla de la terra. Aquest és un esmorzar per a gent de pagès, que matina i ha d'anar forta tot el dia. Quan això s'esdevé, la memòria del ciutadà ha de sobreposar-se a deplorables consumicions de tripa amb gust de xoriço i un excés de bitxo en bars amb clientela del Real Madrid. Heus aquí que l'esmorzar de la terra consisteix en allò a què Francesc Parellada, de la Font d'Europa, parlant amb un escriptor políticament incorrecte però bon coneixedor del terreny que trepitjava, va referir-se com a menudències, és a dir, menuts, menudalles de carnisser. Parlem de cap i pota, ventre i llengua, tripa i peu de xai, sang i perdiu i de tota la cuina de l'aprofitament. Per aquests barals, els millors establiments són el Camp Maitanquis de Sant Celoni, l'Estanc de la Batllòria, Camp Portet de Santa Maria de Palautordera i la ja esmentada Font d'Europa de Granollers. Tres acompanyaments fan joc amb aquest esmorzar calent i suau que es degluteix golosament en dies de mercat fins que se n'exhaureixen les existències pels vols de les 11 o 12 del matí. Vi fresquet del país, contingut o no en un porró, pa del dia i un morteret de llioli que haurà d'ésser preferiblement ofegat en la salsa del deliciós plat per intensificar-ne els gustos ancestrals. Si el ciutadà que acaba d'aterrar a la vila aconsegueix superar la tan estesa fòbia alimentària als menuts, se les haurà amb una textura que pot ésser entre estellosa i llapissosa, amb un gust dominant que va des d'un no-res de clau d'espècie fins a una picada tradicional poc o gens picant. El guisat és per sucar-hi totes les llesques de pa que ens hagin deixat en la panera, perquè allà on la cocció alliberi la proteïna gelatinosa que sovint amoroseix la víscera o el tendrum, trobarem una base sempre meloseta i d'intensos sabors destinada a entusiasmar la papila més exigent. El foraster aviat comprèn que aquest hedonisme mereix que es consideri la cuina popular al nivell de les altres belles arts, atès que segueix contribuint en un grau superlatiu al benestar moral i material dels vilatans, dels pagesos, dels marxants i de tota persona ben disposada en general. Acabaré dient que he tingut un somni. He somiat que un dia se celebrava l'aplec del capipota del Baix Montseny, que cada colla, vestida com mereix l'ocasió, preparava la seva cassola d'esmorzar i que centenars de persones vingudes de tot arreu s'entaulaven per degustar un esmorzar per gent treballadora que uneix l'aprofitament del bestiar ben criat amb la saviesa transmesa d'una generació de catalans a una altra. Catalanes i catalans, visca la terra que ens ha parit.
La Biblioteca Viva.
Bé, amics i amigues, havien de fer un altre espai, però com que resulta que la Biblioteca Viva són les activitats d'aquest mes, hem preferit fer-ho avui perquè, com que ja sabeu, la setmana que ve no farem programa i moltes d'aquestes coses ja s'haurien fet. Doncs bé, diré les coses que encara estan vigents, les altres ja les deixo perquè ja han passat. Bé, l'hora del conte a la Batllòria, divendres dia 10, a 6:45 de la tarda, la princesa Laca, a càrrec de reconec artístic, això és a la Batllòria. Recordeu, això és per a nens i nenes a partir de 4 anys. La tertúlia literària del mes, aquesta vegada, es fa el divendres dia 17, a 8:45 del vespre, a les 20:30. Això es fa a la biblioteca, també. El llibre que tractaran és La força de la gravetat, de Francesc Serés. Aquesta tertúlia és conduïda per Joan Manyes. També hi ha una altra hora del conte, però aquesta vegada a Sant Celoni, divendres 17 a les 6 de la tarda, petita història d'uns petits objectes a càrrec de la Perleta i els Mitjons. Aquest és un espectacle a partir de 4 anys. Recordeu que cal fer inscripcions prèvies per poder anar a l'hora del conte. No tinc el telèfon aquí, però si aneu a l'internet i busqueu Biblioteca Sant Celoni Escorxador, us diran exactament el telèfon que és i truqueu allà abans, perquè si no, no podreu anar-hi. I finalment, presentació d'un documental en DVD, dijous dia 30 a les 7 a l'Escola Bressol Municipal El Blauet. És que no és la biblioteca, recordo, Escola Municipal El Blauet. Això és El Parc Respectuós, un dret obligat. Escrit, realitzat i produït per Lluís Campderric. Un cop d'ull a qüestions crítiques de parc medicalitzat amb la intenció d'impulsar-ne el debat i la reflexió. Això presentarà el documental Esther Naval, la llevadora, i Maria del Puiggrau, l'embarassada del documental, amb la col·laboració de la llibreria dels Quatre Gats.
Internet i llibres.
Amigues i amics, són 3:15 i continuem en directe a Punt7 Ràdio Sant Celoni tirant de llibres, el programa 172, i és hora de parlar d'Internet i llibres. No sé, Jordi, tu si coneixes bé les activitats de l'Institut Ramon Llull.
Penso que moltes vegades la gent es deixa entabanar per les activitats de l'Instituto Cervantes, que moltes vegades doncs, arriba a més poblacions que no pas l'Institut Ramon Llull, però déu-n'hi-do, l'Institut Ramon Llull, quina qualitat d'actes que tiren davant moltes vegades. De quin ens vols parlar concretament aquesta vegada? Quin seria l'acte que voldries destacar?
Més que un acte, voldria destacar una pàgina web que de fet s'inscriu plenament en la filosofia i els objectius de l'Institut Ramon Llull, que és la internacionalització, si no tinc mal entès, per això us ho preguntava, la internacionalització de la cultura catalana.
Exacte.
La cultura, la llengua catalana. O sigui, l'Institut Ramon Llull és l'encarregat precisament de crear lectorats en altres universitats, per tant, d'externalitzar el coneixement de la llengua i la literatura catalanes. Doncs bé, resulta que hi ha una pàgina web, l'Institut Ramon Llull, que de fet porta per títol Llull.tv, com si fos una televisió de l'Institut Ramon Llull. Doncs en aquesta pàgina web, Llull Televisió, hi ha una pàgina web que es diu Poetarium. I aquesta pàgina web Poetarium té com a finalitat la difusió internacional de la poesia catalana del segle XX, concretament. I això, de fet, ho podem veure perfectament perquè resulta que en el menú principal, a dalt de tot, a mà dreta, no només hi ha la informació en català, sinó que et dona la possibilitat de consultar-ho en altres idiomes, concretament en llengua espanyola, anglès, francès o italià. O sigui, tota la informació que hi ha aquí dins es pot consultar en aquestes altres quatre idiomes. També, evidentment, permet cercar per paraula clau, hi ha un cercador dalt de tot, però el que ens interessa a nosaltres, el menú arrel d'aquesta pàgina web, és la poesia del segle XX, que es divideix en tres pestanyes. Hi ha tres pestanyes que tu pots accedir per consultar aquests noms. A la primera pestanya hi trobem els poetes que ells han dividit entre 1918 i 1949. La segona pestanya la trobem entre 1950 i 1964, i l'última pestanya són ja els més recents, poetes entre 1965 i 1980. M'imagino que s'estan referint dates en què aquests escriptors devien publicar o escriure, o sigui que devien fer els moments d'expressió poètica, m'imagino. Suposo que teniu curiositat per saber de quins poetes estem parlant.
Sisplau.
De qui podem trobar informació. A la primera pestanya trobem gent com, per exemple, Feliu Formosa, Francesc Parcerisses, Montserrat Abelló, Màrius Sampere, Joan Margarit, Pere Ginferrer, Josep Piera, Narcís Comadira, Bartomeu Fiol, aquests ja no són tan gaire coneguts. Els primers que he dit eren bastant coneguts.
Em sembla que Bartomeu Fiol és l'autor de Cave Canis, un poemari publicat a finals del segle passat.
Doncs no el conec. A la segona pestanya trobem gent com Enric Casasses, David Castillo, Enric Sòria, Àlex Susana, Susana Rafart, Carles Duarte i altres. Aquests són bastant coneguts, també.
Més actuals.
Sí, i els que ja són encara més actuals són, per exemple, Ernest Ferrés, Arnau Pons, Teresa Colom, Manuel Forcano, Eduard Escofet, aquests, Carles Rabassa, aquests no en conec gaire jo, d'aquests tan recents.
Algun imparable, em sembla que sí.
Forcano, sí.
Doncs bé, he tingut curiositat per dir, a veure, si clico, és a dir, un cop has clicat una d'aquestes tres pestanyes, si cliquem allò amb algun autor concret, a veure què ens surt. I he anat a buscar, per exemple, el de Joan Margarit. I si busques, mires què hi ha a Joan Margarit, surten quatre subpestanyes, que són biografia, obres, traduccions i enllaços. I tens informació textual, text escrit, d'aquestes quatre coses que acabo de dir, biografia, obres, traduccions i enllaços, però és que també tens vídeos. Hi ha un vídeo en què se li fa una entrevista a Joan Margarit i tres vídeos més on el mateix poeta recita poetes d'obres de la seva pròpia creació. Per tant, doncs bé, trobo que és una eina que està prou bé per conèixer la poesia catalana del segle XX, aquest Poetarium, a càrrec de l'Institut Ramon Llull, i torno a dir la pàgina web, http://www.llull.tv/poetarium.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari amb la presentació d'un llibre que té porta per títol Sense Espanya, punt i seguit, balanç econòmic de la independència. Això és un llibre fet per Modest Guillem Joan i Xavier Quadres i editat per Pòrtic ara mateix, acaba de sortir avui mateix. És un llibre molt interessant perquè desfà una sèrie de tòpics de què passaria econòmicament si Catalunya fos independent. Per exemple, el títol que encapçala les notes que tinc diu: una Catalunya independent no hauria de retallar prestacions socials. Només amb això ja hauríem de dir correm-hi tots, no? Perquè clar, tothom en retalla per aquí i per allà, doncs amb això no. De fet, diu com que l'exploració fiscal és d'un 9,5% o un 10% del PIB a Catalunya, si es declarés independent, el balanç seria clarament positiu, diuen, amb beneficis molt substancials per als catalans, i això comptant amb l'hipotètic boicot comercial espanyol, que podria arribar a ser del 4% del PIB. I aquest és el càlcul que fan Modest Guillem Joan, els autors, i Xavier Quadres en aquest llibre. Economistes i professors de la Universitat Pompeu Fabra han calculat per primera vegada els efectes d'un boicot comercial dels espanyols als productes catalans en cas d'un procés d'independència. Per tant, no podem fer més que celebrar aquesta aparició de llibre i ens comprometem que properament en parlarem més abastament entrevistant-los amb ells.
Dues notícies que ens han cridat una mica l'atenció. D'una banda, uns certs rumors que es deien que aquell programa de televisió sobre literatura que es diu L'Hora del Lector sembla que serà cancel·lat properament. Ens imaginem que per qüestions pressupostàries. Però també en relació a aquesta retallada ens hem assabentat que hi ha un avantprojecte de llei de simplificació, d'agilitat i de reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica. I dins d'aquesta llei es veu que una de les propostes es basa en desmantellar la institució de les lletres catalanes, que diu que deixaria de ser un ens autònom per ser un òrgan col·legiat presidit pel conseller. O sigui, és a dir, una simple comissió assessora sense capacitat executiva i de funcions reduïdes a proposar iniciatives en la política referent al món literari. Esclar, hi ha gent que pot dir: home, si estem en crisi hem de retallar per allà on puguem. Però, esclar, no és només una qüestió administrativa. Hem de veure també que aquesta institució és una institució històrica. Resulta que la institució de les lletres catalanes va ser creada per la Generalitat de Catalunya l'any 37, en plena guerra, i va desenvolupar una intensa activitat al front i a la rereguarda durant l'any i mig escàs del seu funcionament, fins que va ser suprimida per la força dels fets amb la victòria de les tropes franquistes. La seva recuperació va ser reivindicada l'any 1977 en el Congrés de Cultura Catalana, però fins l'any 1987, 10 anys després, no va ser una realitat, i sembla que al llarg d'aquests 24 anys d'existència, la institució de les lletres catalanes ha estat la responsable de desenvolupar la política governamental en el sector de les lletres d'una manera bastant participativa. Es veu que moltes associacions i entitats que agrupen el món dels escriptors, dels editors, etc, etc, estaven ficats a dins del funcionament de la institució de les lletres catalanes. Evidentment, si ara aquesta institució queda reduïda a un simple organisme administratiu, doncs és clar, tot això desapareix. És clar, no sé què us sembla.
El que podem segur és que Tirant de Llibres no perquè hi hagi crisi administrativa desapareixerà.
Nosaltres no.
El programa seguirà fins que nosaltres en tinguem ganes, no? Però com a mínim no depèn de la crisi. Això, vull dir, sap greu això que ha passat a l'Institut de Lletres Catalanes.
Però encara no ha passat, és un avantprojecte de llei. Encara s'hi poden fer modificacions, però pel que sembla la cosa va per aquí.
Sembla que el conseller Mascarella doncs ha dit que poder algunes d'aquestes, perquè ho volia fer amb la Biblioteca de Catalunya, volia fer que tot passés per una mena d'això, entitats administratives, que no, sense capacitat
de decisió, molt descafeinades.
Sense pressupost, sense decisió, clar, llavors diu, bueno, escolta, per això llavors la cultura se'ns va desmuntant.
Bé, jo penso que en aquestes ocasions en què el ciutadà indignat o el català emprenyat doncs necessita deixar anar aquesta càrrega de violència latent que acumula, és bo orientar la capacitat de descàrrega en un sentit doncs molt primari, que seria el de devorar. Per això, com que ja fa dies que parlem de receptes, avui mateix n'hem tornat a parlar, recomano el Corpus del Patrimoni Culinari Català, escrit per diversos autors i editat per la Magrana. Té 512 pàgines. El seu preu no és modest, 40 euros, però clar, és un llibre gruixut. El Corpus del Patrimoni Culinari Català és el receptari més complet que mai s'ha fet de la nostra gastronomia i ofereix als amants de la bona cuina, tant aficionats com professionals, l'inventari més exhaustiu, pràctic i entenedor dels plats tradicionals del nostre país. Conté 1.136 entrades numerades.
Joan, 30 segons per una última notícia.
Sí, només dic que el PEN català presenta una nova declaració universal dels drets lingüístics, això va fer a Girona fa pocs dies, i que doncs, és una posada al dia d'una altra d'aquesta declaració universal que es va fer a Barcelona fa uns quants anys i que reclamava, entre altres coses, que el País Valencià, diu, denunciaven que està produint un genocidi lingüístic amb l'actitud d'en Camps i companyia en contra de la llengua catalana.
Bé, i acabarem el programa d'avui amb una frase que prové de la saviesa popular, no de cap autor conegut. La frase és: mai beguis mentre condueixes, pots vessar la cervesa. Doncs, havent aprofitat el programa d'avui, ens acomiadem de tots vosaltres. Ja sabeu que si hi ha sort potser també ens podreu sentir aquest dimecres, i si no, recordeu que els programes es pengen a la web de l'Ajuntament. Què més podem dir per acomiadar?
Que la setmana vinent no n'hi ha.
No n'hi ha, recordeu que no ens trobareu. Ja sé que patirem tots perquè nosaltres no podem fer-lo i vosaltres no us podeu sentir. Però el dia 20,
i tornarem.
Com un clau, tornem a venir aquí i tornem a fer el programa 173.
I això mateix.
Us acomiadem fins la setmana que ve.
Bona setmana.
A reveure a totes i a tots.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Morelló, Helena Martínez Pons, Emili Roig, Carme Sánchez, Neus Barceló, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.